Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Ahir estàvem fent tertúlia, estàvem en directe en aquest programa i us vam informar que la inflació havia arribat al 9,8%, que l'IPC s'havia disparat, que en només un mes i en només 35 dies de guerra l'índex de la inflació s'havia disparat més de 3 punts, que arribava al 9,8%, que estàvem situats a les portes d'una inflació del 10%, que era... Allò que amb un eufemisme els mitjans us havíem anat dient que per l'estiu podíem arribar a una inflació de dos dígits. Doncs els dos dígits els tenim ja, 9,8%. Potser per psicologia encara no volem parlar del 10 i perquè l'economia és una qüestió de precisió i per tant 9,8 no és 10, però vaja. Ho tenim a tocar fins al punt que la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, ara ja no descarta arribar a una inflació superior al 10%. No fa tant... deia que no estava clar que aquesta situació es pogués abordar. El govern espanyol s'esforça en dir que el que està passant és una qüestió que està directament vinculada amb la guerra a Ucraïna, aquesta guerra que ha començat Rússia. La qüestió és que no sabem quant de temps durarà aquesta guerra i ara mateix no està clar quan, des d'un punt de vista econòmic, les coses poden començar a canviar. Avui volíem parlar amb el professor Josep Lladós de la situació en la qual estem, de quin és aquest pla de xoc que ha aprovat el govern espanyol i des d'un punt de vista de l'òptica del professor, de l'economista, quina és la lectura que anem de fer a jutjar de la realitat que tenim i a partir d'aquí quins escenaris ens podem anar trobant. En Josep Lladós és professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Professor, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos una altra vegada aquí al matí a Ràdio Estel. Ahir hi havia un cert missatge de tranquil·litat per part del govern espanyol. Vostè creu que des d'un punt de vista econòmic hi ha motius per parlar de calma i tranquil·litat ara mateix?
Bé, la situació és complexa. És un moment delicat. La inflació és un... A més, aquest tipus d'inflació és, per entendre'ns, un mal bitxo, perquè no és una inflació perquè hi hagi un excés de demanda i llavors, doncs, refredant l'economia, doncs, la podem resoldre, sinó que és una inflació que ja ens va arrencar, si recordem, doncs, a l'estiu de l'any passat, que té a veure amb problemes que hi ha en alguns mercats que nosaltres poca cosa podem fer per afectar-hi, que són els mercats de l'energia, que és el mercat del transport marítim, són els mercats de components, els mercats d'alguns materials, i ara el mercat de l'alimentació, i que la crisi d'Ucraïna el que ha fet és donar un salt més amunt i fer, doncs, que la situació encara sigui més complicada. Per tant, ara sabem que tenim que afrontar amb aquest problema, que hem de posar moltes eines de política econòmica diferents de les habituals per resoldre-la i que, sens dubte, requerirà temps. No es resoldrà el problema en pocs mesos.
Per vostè, que hi entén, és una sorpresa que haguem arribat a tocar d'aquest 10% en pràcticament només un mes de guerra, quan d'aquesta xifra del 2% d'inflació de dos dígits havíem plantejat un horitzó de l'estiu?
No és una sorpresa, perquè les estimacions que fèiem ràpidament ens portaven a nivells una mica superiors del 10%, bàsicament perquè els impulsors de la inflació ja sabíem que són bàsicament els mercats de l'energia, alguns mercats de primeres matèries, els mercats dels aliments, i havíem seguit que estava passant els preus als mercats internacionals. No? I llavors ja vam saber què tindríem això. El que succeeix és que les empreses han aguantat... Bàsicament el que tenim és un problema d'inflació de costos. Les empreses han aguantat aquest encariment de costos tant com han pogut, han aguantat durant moltes setmanes, però al final és que se'ls han menjat els marges. I el que ens trobem ara és que això s'ha acabat traslladant. És el que diem un efecte de segona ronda, s'ha traslladat a tots els preus dels béns de consum i això ha fet que l'IPC es dispari. Ara mateix tenim un problema realment d'inflació. És a dir, és un augment significatiu i és un augment persistent en el temps.
Clar, vostè parlava que hi ha una causa subjacent en tot això, diguem-ne, que és el que està passant amb els preus de l'energia, que a més és un mercat o un aspecte en el qual no hi tenim incidència. Ara n'hi tindrem, però clar, aquest ara és d'aquí setmanes. És a dir, el govern espanyol ha aconseguit arrencar aquest compromís d'Europa, però això no estarà aprovat fins d'aquí a un mes. I, per tant, d'aquí un mes es començarà a aplicar, però no sé si els efectes es notaran de manera immediata. Tenint en compte aquesta realitat, hem de donar per fet que aquesta inflació pot seguir creixent i ho pot seguir fent a aquest ritme durant un mes o un mes i mig?
Bé, aquí hi ha diverses coses. No? Primer dependrà de la durada i de la resolució que tingui el conflicte bèl·lic que hi ha a Ucraïna. No? Perquè aquest conflicte està distorsionant, doncs, aquests mercats. Però bàsicament hem de pensar que quan nosaltres ara parlem d'aquesta xifra del 9,8% és la inflació interanual i per tant ens estem comparant amb la primera meitat de l'any passat. I a la primera meitat de l'any passat estàvem a nivells d'inflació de l'1%. Per tant, durant els propers mesos, quan veiem la xifra interanual, continuarem amb taxes molt elevades, perquè ens comparem això amb l'any passat, on el nivell de preus era molt més baix que ara. Una altra cosa és l'acceleració, és a dir, la gran novetat, més que aquest 10% que el que l'havíem descomptat, és que el creixement mensual està del 3%. I això sí que realment hem d'anar molts anys enrere per veure una acceleració de la inflació tan gran. És a dir, ara sí que realment tothom ha pujat preus. Què ajudaran aquestes mesures? El que han d'ajudar aquestes mesures és que es mitigui aquesta acceleració, és a dir, que aquesta intensitat de la inflació doncs, no sigui tan elevada. No és que ajudin a que la inflació de cop tirarà enrere, sinó que aquest nivell interanual no pugi tant. Això és el que aconseguirem. Ara bé, com estaves dient molt bé, això no ho trobarem per la setmana vinent. Això requerirà una mica de temps abans que veiem l'impacte en els preus.
Vostè creu que aquestes mesures, aquest pla de xoc de 16.000 milions que ha anunciat el govern espanyol a bastament al llarg d'aquests darrers dies, amb 10.000 milions a disposició, diguem-ne, de les empreses en forma de crèdits, amb aquests 6.000 milions d'inversió directa, vostè creu que serviran realment per aturar el cop o se situa més, per exemple, en la línia de Funcas, que ahir feia un informe, no?, feia les seves previsions de valoració i deia que tot el que ha anunciat el govern espanyol amb prou feines incidirà en un punt a l'hora d'aturar aquesta inflació.
A veure, és una situació excepcional que requereix mesures excepcionals, i per tant és posar tota la carn a la graella i per tant combinar polítiques fiscals, polítiques de rendes, polítiques de regulació de mercats. Sí, servirà. Una altra cosa és que arriben segurament una mica tard. Una altra cosa és que, com bé deies, d'ajudes directes, bàsicament només són 6.000 milions, però la resta tornem a estar amb aquestes ajudes indirectes en forma de crèdits i avals. I aquestes ja hem vist doncs, que tenien un efecte molt, molt més lent. Per tant, com que parlem només d'aquests 6.000 milions, és cert que la incidència que poden tenir doncs, és limitada, però realment van en la bona direcció. Per tant, per poc que tinguin, sí que ajudaran a mitigar l'augment dels preus. Això no hi ha cap mena de dubte. També és cert que quan nosaltres fem polítiques de regulació estem modificant els preus del mercat i això també té perdedors. I, per tant, quan nosaltres intentem posar un topall en els preus, hi ha algunes empreses que sortiran perdent. Això ho hem de tenir molt clar.
Ara entrarem a analitzar... Ara entrem a analitzar algun d'aquests aspectes per tancar aquest capítol del pla de xoc del govern espanyol en si i també de la resposta política. Pedro Sánchez ha estat demanant aquests dies que hi hagi unitat a la resta de partits per aprovar-li i el Partit Popular, per entendre'ns, dit de manera planera, no s'hi posa malament, però està apretant perquè hi hagi una baixada d'impostos. Des d'un punt de vista econòmic, un país com Espanya, en la situació econòmica que està a Espanya, amb el deute que tenim al voltant del 120%, ara mateix un estat com Espanya es pot permetre baixar impostos per fer front a aquesta situació?
Bé, és que les mesures que acabem de descriure dels 6.000 milions, fins i tot els 16.000 si s'acaben executant els avals, són augments de despesa. Al final és que ho haurem de pagar entre tots. Ja dic, no, hi ha dues circumstàncies a valorar. Primer, la situació és excepcional i el que no es pot permetre al govern és no fer-ho i, per tant, la manera de fer-ho és senzillament a hores d'ara doncs, generar més dèficit públic. I la segona és que estem al final del moment o del procés en el qual ens ho podem permetre, que és amb un cost del finançament molt baix. La gent ha de tenir molt clar que s'ha acabat l'època del diner barat i no descartaríem que al llarg d'aquest any ja pugessin els tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Per tant, cal fer-ho ara, cal fer-ho amb la màxima intensitat possible. Per què? Perquè no ho podrem fer, perquè l'any vinent ja veurem com tothom ens diu que hem de reduir dèficit públic. Per tant,
dèficit públic i retallades.
Tenim un nivell de... És així. És que ens anem a un any vinent que no hi haurà un altre. Però ara sí ho hem de fer així. Ja sabem que el nivell de deute és molt important, però realment després, per intentar fer que aquest deute sigui sostenible, hem d'intentar sostenir el màxim possible l'activitat. Necessitarem creixement econòmic.
Clar, jo ara l'estava escoltant, parlava del preu del diner, jo hi havia un parell de qüestions que volia parlar amb vostè, que tenia a veure amb els nostres estalvis, tenia a veure amb els crèdits, tenia a veure amb les hipoteques. Aquells que tinguin un crèdit o una hipoteca han de començar a pensar en estalviar una mica més de diners perquè les seves quotes començaran a créixer?
Els tipus d'interès aniran a l'alça amb tota seguretat. De fet, està fent arts i panys el Banc Central Europeu per no avançar la pujada de tipus d'interès, però realment hi ha aquest indicador. El 9,8 crida molt l'atenció, però encara crida més l'atenció que la inflació subjacent, quan eliminem l'efecte de l'energia i dels aliments elaborats, el tenim ja al 3,4%. Aquest és l'indicador que utilitzem per la política monetària. Ara sabem que el problema d'inflació és generalitzat i el Banc Central Europeu està obligat a intervenir. Està esperant el màxim possible, però quan intervingui, mirant la direcció de pujada de tipus d'interès. Hem de tenir molt clar que els tipus d'interès van cap a dalt, és així.
Ha parlat d'una xifra, no?, que ha donat el 3,4%. Jo crec que fins i tot els que no hi entenem d'economia, diguem-ne, o que no estem en el món econòmic, recordàvem una barrera que sempre se'ns havia explicat, que era la del 3%, no? I fins i tot aquesta barrera l'hem superada ja.
Sí, a més hem de pensar que el Banc Central Europeu posa com a objectiu de referència per a la política monetària el que ells entenen com a estabilitat de preus, un 2%. Fa un any va ser molt intel·ligent la governadora Lagarde, perquè ja veia les tensions que hi havia en el mercat d'energia, de dir és un 2% flexible, deixeu-nos a marge per decidir que quan actuem. No vol dir que quan superem el 2% actuarem, deixeu-nos una mica de marge, perquè precisament el discurs que teníem era aquest episodi d'inflació era transitori. I de fet, així l'estàvem considerant a final d'any. Teníem clar que era transitori, una transitorietat una mica laxa, perquè quan parlàvem amb les empreses, ens fèiem l'enquesta de dir quan creien que es resoldria el problema dels subministraments, ens deien que el 60% ens deien que resoldria l'estiu. Abans de juny no resoldrà. I, bueno, serà transitori abans de l'estiu i veurem com aquestes taxes interanuals a partir de l'estiu aniran baixant. I, de fet, teníem un escenari fa un mes de que la inflació a Europa a finals d'any estaria al 3,2%. Ara, tot això, per no afectar les expectatives d'inflació, ningú encara ha corregit el quadre macroeconòmic. No ens han dit quan ajustarem a la baixa el PIB, quan ajustarem a l'alça a l'IPC en el conjunt de l'any. I ho veurem com això els governs ho faran les properes setmanes.
Ahir Funcas parlava d'un creixement de menys 1,4%, no?, quedant-se al voltant del 4,2%, i que acabarem l'any amb una inflació que rondaria el 7,6,8%. És plausible aquest escenari?
Jo espero que no sigui tan elevat. Jo crec que tindrem una... És que depèn, és que hi ha molta incertesa. Depèn de què acabi succeint amb la crisi d'Ucraïna i depèn com s'acabin resolent els problemes de subministrament. Sens dubte, ara no és un tema que estigui arreglat a l'estiu, és un tema que segurament haurem d'esperar més i, sens dubte, tancarem per sobre del 3,2% que estava preveient el Banc Central Europeu.
Clar, aquesta situació...
Fins que tancarem el 7, és una situació molt pessimista, la veritat.
Aquesta és una situació econòmica que, en el cas espanyol, per exemple, ens agafa també en un moment en què hi ha negociacions entre sindicats i patronal per veure què es feia amb els salaris, no? Hi havia una discussió abans, fins i tot, no?, quan ja veiem que la inflació era alta, però no estàvem a aquests nivells, ja hi havia una discussió de si era el moment de pujar salaris o no, bàsicament perquè jo crec que vivim una situació que és endimoniada, no? És a dir, tenim una quantitat ingent de treballadors en aquest país amb salaris que es mouen al voltant dels 1.200 euros i que, per tant, amb aquesta inflació que hi ha ara mateix, pagar les factures del llum, de l'aigua, del gas, posar benzina al cotxe, si ho necessiten per anar a treballar i anar a comprar, es menja, si no tot, pràcticament tot el que cobren. I, per tant, aquesta part de la població demanaria és el moment que ens apugeu el sou, perquè si no, no arribem a final de mes. I, en canvi, empreses que ara mateix, en aquesta situació que vostè també ja començava a dibuixar, evidentment, Diuen que ni parlar-ne de tocar els salaris.
Doncs és un moment, jo deia, mala peça al taler, però és un moment de pujar els salaris, no hi ha un altre. Però és un moment de fer-ho de manera correcta. Possiblement sigui la situació idònia per fer un pacte de rendes. I, per tant, per fer una negociació salarial, no per aquest any, no, sinó fer una negociació salarial a 3 anys, que estigui molt ancorada a la inflació subjacent i als objectius d'inflació, que vagi en la direcció de buscar augments salarials per aquest any del 3, de l'ordre del que tinguem l'estimació final d'inflació subjacent al voltant del 3%, i que estableixi també els salaris pels propers, l'augment salarial pels propers 2 anys. De manera que enviï un missatge de que la inflació anirà cap a baix, però que hi haurà un augment salarial. Llavors, el que passa és que si no hi ha augment salarial, aturarem la reactivació econòmica, no hi ha cap mena de dubte. L'any passat, perquè ens fem una idea,
sí,
aquest episodi després de l'estiu de la inflació ens va costar més d'un punt de creixement de PIB. És a dir, ens va costar més de 100.000 milions de creixement econòmic. Aquest episodi que hi ha ara, si nosaltres no fem un impuls de demanda, no intentem sostenir les rendes, acabarà frenant amb tota seguretat el ritme de reactivació econòmica. No hi ha un altre que augmentar salarial. És a dir, nosaltres ho veiem molt clarament. Abans deies l'impacte del cost dels subministraments, però només cal anar al supermercat. Ja no comprem el mateix. És a dir, el pitjor efecte que té la inflació sobre la capacitat de compra dels salaris. I realment s'està frenant el consum.
El problema és que hi haurà moltes empreses, professor, que empresaris que ens puguin estar escoltant ara i pensin, sí, sí, jo també en sé d'economia, també veig que en la situació actual l'única solució és pujar salaris, però és que no em surten els números ni tinc marge per a pujar aquests salaris.
Sí, però és que al final ja han tingut que pujar preus. Però és que si no, no tindran demanda, no tindran compradors, no hi haurà consum del seu producte. I al final acabarem enviant els seus treballadors a un ERTE. És senzillament acabarem enviant els seus treballadors amb un ERTE. És aquesta el que deies tu, aquesta espiral negativa que hi ha. El que sí que hem de demanar al govern és que realment prioritzi les ajudes i que realment el que faci és ajudar que l'empresa pugi a productivitat. Realment ajudar la possibilitat que tenim ara doncs, de que ens arriben els fons Next Generation perquè aquests arribin a tot el teixit productiu, no que vagin a finançar doncs, uns projectes estrella. Vostè... És el moment que les ajudes es dirigeixin directament per ajudar a la transformació del model del sistema productiu. És així.
Vostè veu plausible que hi hagi una intervenció del mercat en algun aspecte o en algun sector per limitar l'encariment de preus? Per exemple, la línia en què s'ha fet amb el tema dels lloguers, plantejant que durant 3 mesos no hi pot haver-hi cap renovació que superi un increment del 2%?
Bueno, ho acabem de fer. Acabes de posar l'element dels lloguers i acabem de posar el preu de l'electricitat.
Mm-hmm. Sí, per això deia, si es pot anar més. Si aquesta és una línia, o entenc que seria una línia que el govern
no
hauria d'explorar. No.
No, no. Això són mesures que tenen el que diem efectes molt distributius. Pot passar amb algun altre element. Són mesures per definició temporals, perquè bàsicament és que acaben perjudicant algunes empreses. I quan es va dir, per què no posem un topall al preu de l'electricitat? Un topall al preu de l'electricitat perjudiquem les empreses que estan al final les petites comercialitzadores, perquè compren car i els dius que el preu de venda és petit. És a dir, aquest és un exemple que sempre acabem perjudicant. Hem de fer aquestes mesures mentre tenim l'episodi d'Ucrània, però després realment hem de permetre que el mercat torni a les condicions normals de funcionament.
Durant la pandèmia ens vam acostumar a que totes les mesures s'aprovaven, ens deien que eren prorrogables, que s'havien d'anar prorrogant en períodes de temps molt curts. No? En el cas de la pandèmia era cada 15 dies, no? I cada 15 dies estàvem pendent de pròrrogues. Ara, aquestes mesures, per exemple, aquest límit, no?, a la renovació dels lloguers per damunt del 2% i la majoria de les mesures d'aquest pla d'això que estan marcades a un termini de 3 mesos. Tenint en compte que abans de la guerra el problema de la inflació i l'augment de la inflació l'estem arrossegant des del mes de setembre, pràcticament, de l'any passat, té sentit marcar horitzons de termini curts com són aquests 3 mesos per unes mesures que, vistes amb ulls d'avui, sembla evident que d'aquí 3 mesos s'hauran de prorrogar més?
És que el problema és que les decisions que prenem de consum i d'inversió tenen molt a veure amb les expectatives. I, per tant, quan prens mesures que van a molt llarg termini, estàs modificant molt les expectatives dels agents econòmics. Quan tu prens mesures de 3 mesos, tu envies un missatge de que la situació és excepcional i té una data de caducitat. I, per tant, que té un element de transitorietat i que la mesura és excepcional. I això d'alguna manera ajuda també a que els agents doncs, es vagin recomposant. El fet d'allargar-ho, perquè 3 mesos no és poca cosa, i és el que han fet la major part de països del nostre entorn, ens està dient que creiem que quan arribi l'estiu el tema l'haurem reconduït. D'alguna manera ens envia el missatge als mercats de que el tema té una resolució relativament ràpida. I, per tant, està ben pensat els 3 mesos. Deixar-ho com una mesura indefinida acabaria provocant distorsions que, per exemple, en el tema del mercat de lloguer ens podem trobar que, senzillament, que la gent no oferiria més habitatge de lloguer. Per què? Perquè dirien, escolta, que no em surt a compte durant aquest any. Són aquestes distorsions que efectuen. Abans parlaves del tema dels salaris. És important pujar el tema, és necessari pujar els salaris, però això no vol dir que hagin de pujar en la mateixa intensitat en tots els sectors i en totes les empreses. S'ha de deixar en mans de la negociació col·lectiva i convidar els actors socials a que hi hagi aquesta negociació, però no per ara, sinó enviar, justament pel que dèiem ara, enviar un missatge al mercat de mig termini, de dir, lluitarem contra la inflació, reconduirem a la baixa la inflació, però mirarem de que no ho perdeu poder adquisitiu. No aquest mes, perquè el perdreu, sinó en un període de 3 anys. I això deixar-ho a la negociació dins dels sectors.
Clar. Estava pensant que estem en un moment en què tot és molt, volàtil, no? I que vostè plantejava, no? Que al final tot al final és una expectativa del que passarà. Pensava que segurament en aquest sentit hi pot ajudar una mica, o no ho sé, potser hi pot ajudar una mica aquest anunci que ha fet Rússia les últimes hores, un, que no tallarà el gas a Alemanya, i dos, que Europa li pot seguir comprant el gas en euros, no? Perquè això sí que hauria pogut significar un sotrac definitiu per l'economia si hi hagués hagut aquest tall del subministrament de gas i petroli per part de Rússia que hagués afectat a l'economia alemanya, no?
Sí, mentre nosaltres a l'estiu passat sabíem i ho teníem ben analitzat que l'episodi d'inflació era perquè problemes de restricció d'oferta, perquè en aquell mateix moment ni parlàvem d'Ucraïna, en aquell mateix moment el problema de Rússia, si recordem, era que estava pressionant perquè se li obrís l'accés del gasoducte del Nord Stream 2, complia estrictament els contractes que teníem a Europa, però no tenia l'augment de demanda perquè, en canvi, tenia la demanda d'un nou client que tenia, que era Xina, que de cop, com que li havíem dit tots que passés del carbó al gas perquè contaminava menys, de cop Xina demanava molt gas i a més pagava més que Europa i per tant Rússia tenia poder de negociació, això és el que va provocar. Ara el que tenim és que té un element de, com deies molt bé, de volatilitat i un element molt especulatiu, de dir, és que, bueno, és que es pot tancar l'aixeta del gas. I, a més, això fa que les que podien servir com a energies substitutives, com podia ser el petroli, també pugen de preu, no? Clar, el que hem de pensar és què podem fer a curt termini i, per tant, es pot acabar resolent un problema de manca de subministrament rus? Doncs sí, amb el temps i de manera molt més costosa es pot fer. I, per tant, mentrestant, doncs, augmentem el consum de gas natural liquat, de les diferents fonts de subministrament que tenim, de Qatar, d'Estats Units, d'Algèria, per exemple. No? I això ho podem anar resolent a mig termini. Però el que realment ens hem de plantejar és per què ens està passant això, i és perquè tenim una dependència energètica molt gran, de països que precisament, i de combustibles fòssils, i de països que no són cap models democràtics, i sobretot perquè estan fent la transició energètica molt lenta. Si nosaltres volem arribar als objectius del 2050 que ens hem establert, haurem d'estar invertint 3 vegades més ràpid en energies renovables del que estem fent. Aquesta és la realitat. Ens posem aquests objectius, tots ja sabíem que el procés de transició encariria els combustibles fòssils, com està passant, però no estem fent les inversions al ritme que tocava. Què està passant? Que ho estem pagant com a consumidors. Per tant, és el moment de canviar les prioritats de política econòmica i realment posar sobre la taula el que dèiem abans, ajudar les empreses a ser més productives, a fer la transformació digital i, sobretot, accelerar el procés de transició digital, la transició energètica. Si no fos així, no patiríem el que deies ara, no? Estar pendents de si es tanca o no es tanca l'aixeta del gas. Bàsicament, no s'està tancant perquè és la principal font de finançament de l'economia russa i del govern rus. Bàsicament és per això.
Veurem quina és l'evolució de la situació. En tot cas, jo crec que queda clar que és una situació delicada, que és una situació complicada, que tindrà moltes arestes, que l'anirem seguint. Gràcies per ajudar-nos a anar-ho analitzant i esperem poder-ho seguir fent en aquestes properes setmanes. Professor, un plaer.
Encantat. Moltes gràcies.
Gràcies per haver-nos acompanyat.